Na que pensar. Tan rico no puede ser. De cuero pero estoy en cuero. Te quiero ride. Como...
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal.
Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So, so, so good.
Molt bon vespre, i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Rosalía ha estat la protagonista de la setmana en la seva estrena mundial de Motomami en temes com aquest hentai, que ara sona i era gairebé obligat començar amb ella el capítol d'avui. D'entrada, rebrem l'escriptor, filòleg i animista Màriu Serra, amb qui conversarem sobre Fora de joc a Montserrat, el darrer cas del gran Oriol Comas i Coma. I com que la història va de jocs, també han convidat a Nicolau Dolç, el flamant president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, per xerrar de Paraulògics i Wordles, la darrera moda que té tothom enganxat rere la recerca del mot perdut. I a la segona part del programa també farem una entrevista doble, però en aquest cas a una sola persona. M'explicaré. L'escriptor Jorge de Cascante és un home prolífic i amb mesos de diferència ha publicat dues obres que volem comentar amb ell. El libro de Ana María Matute, un llibre antologia sobre l'escriptora catalana i un recull de relats propis que han partítol Una ciutat entera banyada en sangre humana, 80 microhistòries en l'humor particular de Cascante com a leitmotiv. Tres propostes diferents per a una horeta de ràdio que començam ja. No són els escolarets de Montserrat, però sí són els protagonistes de la banda sonora de la pel·lícula Les Choristes, que fa un parell d'anys va posar de moda el cant coral arreu del món. I direu, per què estan cantant nins coral? Doncs perquè Fora de joc a Montserrat és la tercera novel·la de la sèrie Comas i Coma del gran Màrius Serra, una història lúdico-criminal ambientada precisament a Montserrat i que ve a confirmar la bona traça del tàndem Màrius Serra i Oriol Comas i Coma a l'hora de crear novel·les de misteri. I en parlem ara mateix amb l'autor, Màrius Serra. Benvingut a Albercocs i Cireres.
Bona nit.
Encantat de saludar-te. Eres molt fan, tu, de Los Chicos del Coro, de Les Choristes. Vares plantejar-te, mirant la pel·lícula en qualque moment, dedicar-te a ser un au canora?
No, la meva capacitat, diguem, d'entonar no m'ho permetria, però sí que és una de les pel·lícules, i també amb obra teatral, que la vam dur en Pou a l'escena, i també la vaig anar a veure i em va agradar molt. Sí.
Fora de joc a Montserrat és aquesta novel·la lúdico-criminal que, clar, quan juntam una abadia, monjos, assassinats i tot això dins una coctelera, el primer que ve al cap és el nom de la Rosa d'Umberto Eco. Aquest Fora de joc a Montserrat és el teu nom de la Rosa, Màrius?
Bé, no, jo en aquest cas no és per falsa modèstia ni per falsa humilitat, però he de dir que El nom de la Rosa és una novel·la amb una, diguem, ambició historiogràfica i una dimensió molt, molt, molt major. El Fora de joc a Montserrat, certament, s'inscriu en una tradició de novel·les de monestir, amb crims, amb monestir, i en això sí que s'hi assembla, però forma part d'aquest projecte, com molt bé explicaves, de novel·les ludocriminals que fem amb l'Oriol Comas, en les quals les protagonitza no un detectiu, sinó un expert en jocs, que és el mateix Oriol Comas, i aquest cop hem anat a petar a l'Abadia de Montserrat.
Clar, perquè tu recorden que ets filòleg, entre moltes altres coses, i a l'Abadia de Montserrat, per als filòlegs, és com una mena de temple per als estudiosos de la llengua. Eres teu homenatge particular a un lloc que visites des de jove i on has escrit tancat a una cel·la? Nosaltres aquí escrivim a Lluc, i tu, com que t'agafa més a prop, a Montserrat.
Sí que hi havia anat, certament, hi havia anat, i és molt interessant tant les cel·les de l'hostatgeria, de la pròpia abadia, com les cel·les obertes a tothom, diguem, gairebé com si fossin uns apart hotels, no?, que són les cel·les de fora, on situem justament la novel·la. Jo hi havia anat força, i certament és un homenatge, perquè Montserrat enclou tot un seguit de potències notabilíssimes que la fan pràcticament un escenari inigualable, perquè, òbviament, hi ha tota la dimensió espiritual d'una abadia, de la Verge Negra, la Verge Trobada i tot el que això implica, però després hi ha una dimensió cultural molt important per al catalanisme, de preservació de la llengua i la cultura. Hi ha fins i tot el que en podríem dir una galeria d'art a l'aire lliure de tot el que vindria a ser la història de l'art, del modernisme, des de la Renaixença ençà. Hi ha dimensions turístiques, perquè és un centre un pol d'atracció pràcticament universal, i fins i tot esportives, no?, des de l'òptica de l'alpinisme. Vol dir que l'agafis per on l'agafis, és tan polièdrica que dona molt de sí, i com a escenari per una novel·la ludocriminal, doncs pràcticament era insuperable.
Per cert, a mi m'agradaria parlar d'una polèmica, no?, que tu planteges en el teu llibre, perquè una entrevista teva t'he llegit un titular que m'ha encantat, que dius: escriure és comprendre l'atzar. I precisament per un dels debats que tu planteges en aquest llibre, si els jocs de taula són més o menys, o tenen més o menys validesa en funció de si inclouen aquest factor atzarós dins les seves normes. I sense voler fer spoilers, clar, hi ha un dau ensangonat just a la portada. Sí. Aquestes polèmiques dins el món del joc de taula seria una mica com les polèmiques entre eurofans, que has de pertànyer en aquesta religió per poder lluitar-hi com a ses croades per defensar una postura o una altra?
Sí, sí que s'hi assembla. Prou que s'hi assembla. De fet, en el plantejament de la novel·la, d'aquesta tercera, novel·la de la sèrie Comas, el que hi ha és una trobada suscitada pel propi Oriol Comas de 15 experts mundials en jocs de taula, en jocs de tot tipus, per debatre sobre el cànon, és a dir, el cànon en el sentit de triar els millors jocs de la història. El cànon és un fet molt habitual en tots els sectors culturals. Òbviament, en la literatura, que és molt, molt més tradicional, tenim cànons nacionals de cada literatura en el sistema educatiu, però també hi ha Harold Bloom, el cànon de la literatura occidental, etc. En la música, ara que parlaves d'Eurovisió, és obvi que tot el model de llistes Billboard, 40 principals i altra mena de jerarquització parteix de la idea del cànon, i els cinèfils tots es discuteixen per quins són les millors pel·lícules del segle XX. Ara bé, en l'àmbit del joc, on justament aquesta dimensió cultural encara no està prou consolidada, el que es troben és que és una indústria, i alhora una indústria que de vegades veu de jocs tradicionals de l'antigor, no? I és molt difícil per als experts discutir com barrejar o com valorar l'Scrabble al costat del Monopoly, però també al costat del Backgammon o del Go, o de jocs asiàtics, mil·lenaris, africans, etc. I això, que és un debat que l'Oriol Comas viu intensament, com tots els jugaires i els ludòfils, és el plantejament inicial de la novel·la, en el qual un dels debats, com molt bé deies ara, és la dimensió de l'atzar. Perquè tots aquests experts en jocs et diuen que, per exemple, l'oca, joc, Allò, l'oca, oca, tiro perquè em toca. Això no és un joc perquè només depèn de l'atzar. No hi ha cap estratègia possible. L'únic que has de fer és anar seguint la norma que t'indica el dau, no? I a partir d'aquí, doncs, enfilen grans debats, sí.
Perdona, és que ara estic fascinat en com ho has dit. En català seria d'oca, oca i tir perquè em toca.
Sí. Com ho dieu aquí a Mallorca?
No, és que jo això sempre ho havia jugat en castellà perquè jo som molt de Emilia Aragón i, sí. I clar, eres aquí on sóc ben a jugar al juego de la Oca i jo, és que clar, en sí. Català no he jugat mai.
Per tant,
a partir d'ara, si en Mario Serra me dona Xil Approved, serà la terminologia que faig comptes emprar. Vivim un boom de true crime i també de les novel·les de misteri. Tu que ja n'has fet tres, això vol dir que vas per bon camí amb aquesta sèrie de comes i coma. Què no pot faltar per tu com a lector, Màrius, i per tu com a escriptor, a una bona novel·la de misteri? Com són les teves?
Realment, també, dins del que és l'àmbit del misteri, ara deies aquest terme del true crime, que això forma part de la no ficció, però utilitzant totes les tècniques de narrativa, però explicant casos reals, diguem, d'aquí això del true crime, també tenen moltes aproximacions. A mi, les que sempre m'han agradat són aquelles que es fonamenten en personatges que tenen un encant especial. És a dir, normalment no m'agraden si són especialment sanguinolentes o potser una mica gore, com podrien ser les del Pierre Lemaitre, que és un francès que escriu divinament, però que arriba a un punt que és molt truculent, i en canvi m'agraden més, em pot agradar més un Andrea Camilleri que el sicilià, no? Que el seu Montalbano, el seu investigador, és algú que, en fi, viu la vida siciliana amb tota aquesta qüestió vital, gastronòmica i de ritme vital, no? Per tant, va per gustos. Nosaltres, amb l'Oriol Comas, que en som tots dos molt lectors de novel·la negra, el que ens vam plantejar va ser el fet singular d'agafar-lo amb ell com a personatge de ficció, partint del seu currículum d'expert en jocs, i adoptar aquesta etiqueta de ludocriminal per posar el joc sempre com un element central en la trama de la novel·la. Vam començar en una que és la novel·la de Sant Jordi, situada un 23 d'abril, vam seguir en Fora de Joc a Montserrat amb una derivada cap a la Revolució dels Clavells a Lisboa, que era un 25 d'abril, i vam mirar el calendari i vam dir 23-25, doncs toca 27, la Moreneta. I per això vam anar a petar a Montserrat.
Que, per cert, no sé si tu has pensat en telefonar a Camila Läckberg aquestes setmanes i dir-li, nena, no has inventat res. Perquè, clar, jo he estat mirant la promoció que ha fet de la seva darrera novel·la, aquesta del Mentalista, sí, que és una novel·la que també ha escrit en col·laboració amb un mag, que també l'ha fet personatge de la novel·la, cosa que tu ja havies fet. Màrius Serra, una vegada més, la cultura catalana ha estat minimitzada i minoritzada, perquè jo esperava que te citassin a tu com un dels grans precedents de mesclar personatges i demanar ajuda en temes que no controles tant.
Bé, no, home, la Camila Läckberg, des de Les Bruixes i des de que va començar a escriure en el seu poblet, diguem, d'allà a l'Escandinàvia, ha fet molta via ja, i és perfectament lògic, doncs, que busqui aquest plantejament. El cas del Comas i meu és més la història d'una amistat. Nosaltres hem col·laborat des de fa molts anys. Nosaltres ja no voldria exagerar, però probablement fa 30 anys corríem per Manacor i per aquí, per l'illa, suscitant campionats d'escrable en català, ja, no? I sempre hem col·laborat, fins i tot fabricant, creant jocs de taula, també plegats, i per això se'm va acudir fa 5 anys proposar-li, doncs, de ser personatge de novel·la. Ho hem anat gestionant, perquè les trames les pensem tots dos. Ell, evidentment, em documenta en tot el que té a veure amb l'àmbit del joc, i les novel·les les escric jo a dues mans, no pas a quatre, sinó només a dues. No? Però bé, no anirem a demanar drets d'autor, que faci na Camila la seva via, i nosaltres farem la nostra.
Jo vaig estar a punt de fer un tuit que digués Camila plagi, amens si se vehiculava aquest hashtag. Però bé, és allò que té la cultura catalana, que són tan poquets que no mos agrada fer renou. És a dir, mos conformam en el reconeixement a casa nostra. Per cert, t'he de dir, Màrius, les dues primeres varen ser publicades per Amsterdam i ara aquesta tercera per Empúries. Tu saps el mal que has fet en els que tenim els llibres ordenats per colors i per editorials? Perquè, clar, si volen tenir tota la sèrie comes i comes junta, clar, canviem els lloms del llibre. N'eres conscient del mal que feies?
Sí, era conscient que tenia una dimensió criminal aquest canvi de format, però a la vida les agents literàries, que també donarien per una sèrie de novel·la negra elles soles, acaben suggerint canvis i portant les novel·les per una banda o una altra. I és veritat que les dues primeres tenien exactament el mateix format i aquesta tercera doncs ja canvia, però espero que això no sigui un trauma per als lectors.
No. Només m'has fet canviar-los de prestatgeria i el tenc allà en els llibres inconexos. Saps que té llibres de diferents editorials? Te tenc allà com una espècie de, no sé, com de purgatori d'antià, esperant també on ets a puc posar tots plegats.
Doncs et donaré una bona notícia i és que segur que en continuarem fent de novel·les de la sèrie Comas. Per tant, continuaran pot ser en formats diferents o pot ser es reeditaran totes en el mateix format.
Perfecte. T'he de dir, Màrius Serra, que ets el primer convidat que repeteix Obercots i Cireres. Ho dic perquè som un programa relativament jove, però vàrem parlar ja fa temps d'Esteu Tirant-lo Blanc, un llibre que se n'ha venut, ja amb més de 5.000 exemplars, una molt bona xifra, per ser un llibre medieval. No sé si tu esperaves aquesta febre per llibres de cavalleria en el segle XXI, i t'aixerdes Tirant-lo Blanc perquè, com que parlaven del nom de la Rosa, tu en Esteu Llibre hi ha un moment en què parles del nom de la Rosa, parles del Tirant-lo Blanc, també parles dels pastorets i també fas com un masclum de diferents obres i referències literàries. A tu t'agrada que les teves obres contemporànies parlin en l'antigó? Com a filòleg, que és la teva manera d'anar traçant un camí de, no sé si, de trossets de pa perquè la gent s'emmiralli i opti per descobrir altres llibres?
Sí, de fet, per mi la lectura sempre és una relació, un fil de continuïtat, i la tradició, des d'una òptica molt natural, és la tradició lectora que després genera nous textos. En aquest sentit, no ho forço gens, senzillament surt d'una manera, intento que sigui el més natural possible. A tots els que en som de lectors ens passa això. Nosaltres establim relacions. Semblem, o sigui, els Amazon no han inventat res dient si a vostè li va agradar aquell llibre, ara tindrà aquest altre. Nosaltres ho hem fet sempre, això. Entre la gent que llegim, ens recomanem llibres i diem ui, això em recorda molt allò, i tu no has llegit aquell, etc. És veritat que en el cas de la nostra cultura i la nostra tradició literària, moltes vegades, com deies abans, no és prou coneguda, no és prou divulgada, no té aquesta projecció que la seva qualitat mereixeria. I per això doncs, també és bo subratllar-ho. Per mi, la reescriptura del Tirant-lo Blanc ha estat un aprenentatge fantàstic i alhora un meravellament d'adonar-nos que tenim una novel·la d'aquesta gran qualitat i d'aquest gran interès, perquè no 5.000, no? Ara ja em sembla que ja passen de 10.000 els que s'han venut, perquè ja portem 3 o 4 edicions, i molt joves que la llegeixen en el català, diguem, actual, i per tant sense tenir un ritme de lectura menor o haver de consultar o potser trobar una petita obstacle, el que troben és que hi ha històries d'amor d'un erotisme pujat increïble, però al costat hi ha també històries bèl·liques que riuen amb tu de Joc de Trons, no? De manera que és una novel·la molt total, que té moltes arestes i moltes entrades, i per això ha sobreviscut 500 anys, i per això és un clàssic, no? En aquest sentit, sí que intento que hi hagi aquesta línia de continuïtat.
i té moments mítics, ara ja més gent ens el descobrirà, perquè Estirant lo Blanc el llegíem a l'institut amb edicions d'aquestes adaptades, i no llegien tot Estirant, i trobarem moments com aquell de que basar aquí et senyal d'amor i fer-ho aquí et senyal de senyoria, com diuen un moment determinat del Tirant, que he vist una de les frases que més me va fascinar, quan el vaig llegir amb el professor Alegret de la Facultat de Filologia Catalana, estimat professor que mos va deixar fa poc i sempre en el record. Dones per bona la promoció del teu llibre, Màrius, o hi puc passar una altra cosa que t'hem preparada, o vols xerrar més del teu Fora de Joc a Montserrat?
No, home, jo estic a la disposició dels albercocs. Vull dir que el que tu consideris oportú, farem.
Però, per favor, és que ara m'ha pegat com a tremolor. Feia tant de temps que un home no me deia estic a la disposició dels albercocs, que exactament dins el meu caparrí s'han obert 50.000 possibles interpretacions. Vaig a demanar ajuda a la secció filològica, de la qual tu també hi formes part, i tenir un nou president. I dona-se que és veritat que és mallorquí, també és lingüista, esperantista, expert en Àsia, màster en filosofia i catedràtic de filologia catalana a la UIB. Però tot això ho deixem a banda, perquè avui l'han convidat per xerrar de Jots i de na Rosalia. I ja és un plaer saludar-lo. Nicolau Dols, benvingut a Albercocs i Cireres.
Bon vespre, Albercocs i Cireres. No sé si en sabré de parlar de tot això que m'encarregues, però vaja.
Pensa que eres president de la secció filològica, Colau. Has d'entrar dins un món de controlar-ho tot, perquè tot forma part de la llengua. No, però ara que tenim en Màrius Serra, i a tu com a president, m'agradaria parlar amb vosaltres si vos esperàveu s'exitar-ho, que ha tingut espereològic i, sobretot, la quantitat de gent que s'ha enganxat en el Wordle. Començaré per tu, Colau, que t'acabes d'incorporar a la conversa, que és una manera molt lúdica, com agraden en Màrius Serra, de potenciar la llengua i que molta de gent estigui emprenyada perquè un dia surti una paraula com joviar, que jo la vaig encertar, a Déu gràcies, en espereològic, i semblava gairebé una mica com un dol nacional, perquè s'havia romput la ratxa de molta de gent. Tu això com ho vares viure, Colau?
Mira, no només ho esperàvem, ho vàrem planificar nosaltres. És mentida. Però m'hauria agradat molt poder fer aquesta afirmació. M'hauria agradat molt. Com sempre, aquestes coses venen així per sorpresa, i va ser una sorpresa d'aquelles més agradables. Sobretot aquest èxit enorme d'espereològic, sobretot perquè espereològic prenia per referència el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i amb això, que he de dir, que em feia publicitat i el posava en el centre d'atenció. I les visites en el DIEC varen pujar d'una manera meravellosa. Jo voldria que tots els recursos digitals, gratuïts, diguem-ho així, gratuïts, que tenim a disposició de tots els parlants, cresquessin de la mateixa manera com va créixer espereològic. És un món per descobrir, i convido tothom a visitar la part de llengua de isc.cat.
Ets un home anúncia, és a dir, la primera pregunta i ja has fet una falca meravellosa que ni tan sols t'he hagut d'incitar. Així m'agrada. Màrius, tu com a animista i com a home que tot el dia proposes juguesca, podríem dir, en les paraules, tu t'esperaves aquest èxit? Perquè espereològic és que ha estat, anava a dir horrorós, no, fantàstic, l'èxit aclaparador que ha tingut. I després és Wordle, que és Wordle és una mica més per mandrosos. A mi espereològic m'agrada, però a vegades quan no ho puc acabar, no m'agrada, me'n frustra. En canvi, és Wordle, com que és una paraula diària, és més per el meu perfil.
Bé, això són dos formats diferents i complementaris, dos formats que, d'altra banda, venen d'una tradició llarga, perquè el paraulògic a l'edat mitjana es deia logogrif, i ja es jugava totes les llengües, diguem, d'agafar a partir d'unes lletres, d'una paraula, intentar fer-la totes les que sortien, i la més llarga i la més curta. Aquí l'encert ha estat agafar un format en l'era digital que tots portem a la butxaca, doncs, al mòbil, que tenim estones mortes, on no sabem què fer, amb un trajecte, una espera, i trobar una manera molt ben feta visualment, agafant el format ja tastat, ja provat en anglès del New York Times, de l'Spelling Bee, i posar-lo, com molt bé deia en Colau ara, en context amb el, vinculat al diccionari de referència del nostre àmbit cultural, que és el DIEC, i fer-ho amb gràcia, amb aquesta voluntat de dir això del tot i creant terminologia. Bé, jo no per respondre al que em dius, no em sorprèn que hagi tingut èxit, però això de dir m'ho esperava, no m'ho esperava, sempre fa de mal dir. Aquí s'han ajuntat, jo crec, dos elements. Un format de joc molt potent i molt contemporani i una llengua amb uns parlants i uns usuaris que tenim el senyal d'alerta encès i per això ens fa ser més conscients i gaudir més i promoure més tot allò que es fa en la nostra llengua. Si afegeixes aquests dos elements, doncs et trobes un fenomen que ha ultrapassat moltes expectatives, un fenomen de masses.
Me queda amb això, Aidó. Me queden dos minutets, però no vull deixar de parlar del fenomen de la setmana, que és el fenomen Rosalía. Jo volia comentar amb vosaltres dos, perquè una de les cançons ha inclòs un parlament de la seva padrina de 40 segons en català. Clar, i va camí de ser un dels àudios en català més escoltats arreu del món. Si Mercè Rodoreda, o no sé si Salvador Espriu aixequessin escapat, ells ja picant pedra des de fa anys perquè els seus textos arribassin arreu, gràcies a una cantant catalana que posa un àudio de la seva predina, s'ha aconseguit que un àudio en català arribi, jo què sé, a Topeka o fins i tot a un racó de Xile. Vosaltres, com a filòlegs, com ho valoreu? Vos he de demanar modo tuit. Ara començaré per tu, Màrius. Com valores també aquest fenomen?
Bé, jo crec que aquest no s'ha de treure de context, és molt valuós, és el que és, i demostra que l'important és tenir una escola com la que va estudiar la Rosalía, que és l'escola de música on ella es va formar. Però bé, té la seva gràcia que valori la seva àvia, i jo et subratllo que el títol de la cançó és G3NIS, sembla un criptograma, és el nom del seu nebot, que és Genís.
I tu, Colau, tu que estàs allà tot el dia vigilant les entrades del DIEC, que han pujat com s'escuma des que és preològic, també duis el recompte de textos orals, en aquest cas en català, que circulen per la xarxa més escoltats o més cercats?
No, no duim aquest recompte, duim un altre recompte, que és el recompte del corpus oral de la llengua catalana, que és una meravella de projecte també de la secció filològica. I sobre aquest cas de na Rosalía, jo, sense entrar en valoracions estètiques que no me pertoquen, si serveix perquè, com deies tu, una persona de l'altre cap de món s'interessi per quina és aquesta llengua que s'afegeix en el final de la cançó, ja està bé.
Idò, sabia que éreu les dues persones que necessitava per tractar temes tan capdals com són el món d'esperològic i na Rosalía. Així que, Màrius Serra, autor de Fora de Joc a Montserrat, com sempre un plaer parlar amb tu.
Gràcies, bona nit.
I Nicolau Dols, estimat professor, ara també president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, moltes gràcies. Un plaer, com sempre, escoltar-te.
Gràcies, un plaer sempre escoltar el teu programa.
Fins aviat, i ara ha arribat el moment de fer una breu aturadeta musical i en tornar xerraran per partida doble en Jorge de Cascante, autor del llibre d'Anna Maria Matute, una recopilació sobre la vida i l'obra d'aquesta escriptora universal. I també és autor de Una ciutat entera banyada en sangre, un llibre, perquè és bilabial, amb 80 relats que duen la firma inconfusible de l'humor particular de Cascante. I com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, també el Twitter d'aquest programa, l'adreça @ubercotsiv3 i amb el hashtag ubercotsicireres. I aquesta macedònia des dimarts, avui la farem possible en Aina Núñez a la producció, en Joan Jiménez, que du la batuta tècnica, en Joan Trias i Napoleoni Huguet, que ens han fet l'assessoria musical i la documentació, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. Ara sonen a Maria Heinz amb aquell mes de març, una cançó ideal per escoltar el darrer diumenge d'un març que ja toca la seva fi. M'ha quedat una poesia preciosa per anar a publicitat. Un pot de música i tot d'una tornam amb més obercots i més cireres. Aquell mes de març no sabies que flor
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un toc d'humor. Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Com vaig escriure Te deixa mort la Mar com a penyora, m'emocionava escrivint. Ara intent que s'emocionin els lectors i les lectores.
Entusiastes, amb Anna de la Salut. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her? Who wanna make her?
Seguim aquí a Obercots i Cireres i ara escoltau aquest Maria, podríem dir Maria, de Blondie, perquè ara volem xerrar-vos d'una altra Maria, en aquest cas d'Anna Maria Matute. I m'explicaré. I tot és perquè Jorge de Cascante és un autor molt prolífic que en poc més de 2 mesos ha tret al mercat 2 obres molt personals i alhora molt diferents. Com ja va fer amb Gloria Fuertes i també en Gila, ha dedicat un llibre a l'obra i la vida d'Anna Maria Matute, un autor indispensable per entendre la novel·la de postguerra a Espanya. I com a autor acaba de publicar Una ciutat entera banyada de sangre, 80 relats sobre persones i animals que fan feina fora recer a un món on tot està permès, diu a la contraportada. Així que ja és un plaer saludar-lo. Jorge de Cascantes, benvingut, bienvenido a Obercots i Cireres.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
No, encantado de saludarte. ¿Tú crees que a Ana María Matute le gustaría que la presentáramos con el María de Blondie?
Seguramente, sí. De hecho, tenía unos gustos bastante inesperados, ¿no? Por ejemplo, en su funeral sonó Bruce Springsteen, que es una cosa que te costaría relacionar con ella, quizás.
Como tienes 2 obras en cartel, podríamos decir, y por eso te hemos invitado al programa, tú dime por dónde quieres que empecemos.
Por Ana María Matute está bien, sí.
¿Sí?
Siempre me prefiero alejar el foco de mí. Sí.
Eres lo contrario de la Pantoja, que esta semana ha estado tan de moda. Ella quería los focos a su persona y tú justo al revés.
No, yo prefiero estar en una esquinita y que no haya nada de luz, no hace falta.
Ahora hablaremos de Ana María Matute, pero es que quiero incidir en eso de que quieres estar en una esquinita sin nada de luz, porque justo en tu libro de relatos, en la biografía pone: el autor es una persona normal, de rostro no desfigurado, pero gusta en todo momento de no aparecer nunca jamás en ninguna parte. Lo habrás explicado 50.000 veces, pero no sé si los oyentes de IB3 Radio lo sabrán. ¿Por qué esta ocultación y este no querer presentarte más allá de tu obra?
No, es una broma también eso, porque siempre pongo fotos de mis perros en la solapa y todo esto de los libros, pero no, No hay ningún secreto, simplemente me gusta que la atención esté sobre los libros y no sobre mí, que tampoco a nadie le interesa, o sea que todo perfecto.
Eres un poco como el formalismo ruso, obra, obra y obra, que es lo importante. Sí. Así m'agrada. Hablemos de Ana María Matute. Este es tu tercer libro de que publicas con Blacky Boots. Yo ahora hacía referencia al libro de Gloria Fuertes y al de Gila. Y a mí me gustaría saber, ¿este tipo de libros nacen de un encargo o es una pasión personal que tú, gracias a esta entente cordial que tienes con Blacky Boots, aprovechas para reivindicar y revisitar a tus autores preferidos?
Sí, es lo segundo. Son los que con los que me divierto, los que me apetece hacer. También hay uno de Fernán Gómez, uno de Gianni Rodari, el escritor italiano. Y son, además, están bastante conectados porque Gila fue novio de Gloria Fuertes. Los dos vivían en el barrio de Chamberí, en Madrid, que es donde también vivía Fernán Gómez, etcétera. No sé. Y ahora, pues, con Ana María Matute, que también aparece Fernán Gómez en su libro, por ejemplo, pues voy empezando otro camino, quizá.
Es un poco Hitchcock esto, ¿no? Que siempre salía un poco en sus películas y es como enlazar una cereza con otra, ¿no? Y un libro, ¿hay que leerlos en algún tipo de orden ahora que tú mismo como autor vas trazando este camino?
No, qué va. Se puede no solo leer en cualquier orden, sino que en el propio libro lo puedes abrir por cualquier página y hay siempre una historia, o sea que no hay problema.
Y Jorge, reivindicar a Ana María Matute hoy, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que junto a Carmen Martín Gaite y Gloria Fuertes han sido las grandes escritoras olvidadas de la literatura española. No sé si por mujeres o ha habido algún tipo de voluntariedad en pasar por encima de ellas, pero yo lo leía a Nadal Suau, que luego comentaré una frase suya que dice de tu libro, que somos de la misma edad y los dos estudiamos COU, y es verdad que en el libro de texto solo salía Ana María Matute y Martín Gaite, pero nunca nos las presentaron como autoras. Es decir, solo eran, nada, dos frases en el libro de texto.
Sí, bueno, supongo que el hecho de que sean mujeres influye muchísimo y realmente dices que son las grandes escritoras apartadas, pero es que son las grandes escritoras a secas también, con lo cual es extrañísimo, ¿no? Pero yo creo que han ido recuperando su espacio y cada vez van siendo más grandes a ojos de la gente y van siendo más leídas y creo que así tiene que ser, vamos.
Como en alguno de tus libros anteriores, mezclas historia personal y también literaria. Hemos perdido, no sé si tu opinión es esta, ¿eh? Hemos perdido un poco ese pudor académico. Yo ahora hablaba del formalismo ruso, pero también del estructuralismo. La obsesión con obra, 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 que teníamos que analizar aquello que escribían, como si aquello, el contexto en el que hubieran vivido los autores o su propia vida no hubiera influido en su obra. ¿Ha llegado el momento de perder este pudor y aceptar el chafardero que llevamos dentro y entender que obra y vida están muy conectados siempre?
Sí, sin duda, vamos, estos libros van por ese camino 100% y lo interesante de ellos es ver cómo se conecta la vida y la obra y cómo va influyendo una en otra, cómo el estado mental de Ana María Matute influye en la obra que va escribiendo a la vez que va viviendo, y es que es indisociable completamente.
Ana María Matute, una mujer de vida fascinante, como podemos descubrir en tu libro. Yo, por ejemplo, no sabía que se había divorciado, no sabía nada de que tuvo que renunciar a su hijo por el camino, ni de su segundo matrimonio, ni de nada. ¿Por qué estas historias de amor, ¿no?, están tan ocultas en la vida de los autores? Y tiene que venir Jorge de Cascante a marcarse un libro de Ana María Matute para poder redescubrir a esta autora y también lo que fue de ella a nivel personal.
No lo sé, pero, por ejemplo, cuando hice el libro de Gloria Fuertes no había ninguna referencia bibliográfica, no había biografías sobre ella ni nada parecido, y lo tuve que armar yo. Luego había gente que se preguntaba, ¿por qué no hay bibliografía en este libro? Pues porque no hay ninguna referencia, es la única referencia este libro. Y con Ana María Matute pensé que sería distinto, pero cuando me puse a ello descubrí que tampoco hay ninguna biografía sobre ella, lo cual es increíble, porque no sé, o sea, junto a Martín Gaite, lo que has dicho tú, son las autoras más grandes de España, ¿no?, de toda la historia de la literatura probablemente. Y bueno, pues nada, estos huecos se irán llenando poco a poco, supongo, con las nuevas generaciones que se van interesando por estas figuras, pero la verdad es que es un poco desolador.
Yo vuelvo a insistir en el tema de si por ser mujeres este año se cumple el aniversario de Carmen Laforet ganando el Nadal por nada, y se ha publicado la ficha de los censores y decían que era una novela intrascendente, que explicaba la historia de una chica universitaria que vivía en Barcelona a la que no le pasa nada interesante. No sé si hemos cambiado un poco con los años y hemos aprendido a apreciar la literatura que se hizo en la posguerra y a reivindicarla, o si va a seguir en ese cajón durante mucho tiempo.
Bueno, no lo sé, pero desde luego hemos cambiado, está mucho mejor la situación. En el propio libro de Ana María Matute hay algunas páginas dedicadas a titulares de prensa en los que se puede ver cómo la crítica y los medios de la época hablan de Ana María Matute y de las mujeres escritoras como una amenaza directamente, que estaban quitando el espacio a los escritores hombres, ¿no? Cuando no había prácticamente ninguna, eran dos o tres y solo con eso ya les parecía como una noticia reseñable, como la amenaza de las escritoras, ¿no? En fin, delirante.
A mí lo que me ha gustado, tú dices que es un libro que se puede abrir en cualquier página y es cierto. A mí lo que más me gusta, ya te lo digo, yo lo reconozco, soy muy cotilla, soy muy chafardero para todo en general en la vida. Y a mí lo que me encantan son los álbumes de fotos. Y, por ejemplo, yo no sabía que Ana María Matute y Gil de Viedma, un poeta que me encanta, habían sido, no sé si muy, muy, muy amigos, pero sí, habían compartido bastante tiempo juntos y están las fotos estas que yo ahora ojeando, supongo que porque lo he mirado un par de veces, me ha llevado a esta página de En Sitges. Ha costado mucho conseguir todo este material fotográfico, porque asimismo aquí hay un trabajo de documentación y sobre todo de búsqueda en archivo personal muy bien realizado. No sé cuántas horas o cuántos días o cuántos meses lleva hacer un volumen como este.
Pues estuvimos cosa de un año y la parte de recopilar materiales, fotografías, documentos, etcétera, la realizó la editora Alba García Mora, que estaba en Barcelona, vive en Barcelona, y yo no podía ir porque coincidió con la pandemia, y realizó un trabajo magnífico. O sea, se puede ver en el libro toda la labor que hay de recopilar material, las fotografías son increíbles, y ahí también puedes descubrir todas estas historias, ¿no? Como su amistad con Gil de Viedma en los años 60 y 70 en Sitges. Y no, sí, vamos, esto es una maravilla.
Y sobre todo el hecho de que sea una autora catalana que escribió en castellano. Eso también, que siempre estamos en este punto de polémica, como cuando invitaron a la cultura catalana a la Feria de Frankfurt, si había que incluir a Eduardo Mendoza o no, en ese sentido, aunque ya ella ya no estaba, Ana María Matute o no. Tú ante estos debates, ¿cómo te posicionas?
No, bueno, cada autor tiene que hacer lo que le dicte su propia obra, ¿no? No tienen por qué... su obra y su vida, realmente. La opinión que tengan ellos es la válida y que decidan, simplemente.
Yo he citado a Nadal Suau, crítico de aquí de Baleares, que escribió un artículo que dice que al leer esta antología homenaje, que es imposible no sentir una simpatía profundísima por la atractiva autora. Y es un libro que nos hace felices. Me imagino, no sé si era tu intención regalar felicidad, Jorge.
Bueno, son siempre una celebración estos libros, y la idea es que sirvan, pues esto, como si fuese un catálogo de una exposición, ¿no? Algo así, o a través de su vida y su obra, y despierte curiosidad y de ganas de leer los libros, ¿no? Las novelas enteras y tal. Y si he conseguido eso, pues genial, porque sí, sin duda es el objetivo.
Si me permites poner el foco en ti, ahora estan parlant en Jorge de Cascante, ell és l'autor d'aquest llibre d'Ana Maria Matute, Antologia de Literatura i Vida, publicat per Blackie Books, de què hem parlat fins ara, i ara començarem a parlar d'Una ciutat entera banyada en sangre humana, que és un recull de 80 relats, microrelats, m'atreviria a dir, de Jorge de Cascante, que jo vos recoman perquè és divertidíssim, i a la pàgina 101 n'hi ha un que se diu Ritos de Primavera, que és l'únic que leeré perquè jo crec que los otros... Hay 80, los otros 79 hay que comprarse el libro para leerlos. Pero como es un microrelato, ya que la radio, ya sabes que el tiempo a veces corre rápido, haré un poco de rapsoda. Espero que al final me des un aprobado. No sé,
sí,
si,
segura.
Porque cuando leen tu obra, no sé si fuere bea. Ritos de Primavera, página 101. Diu, cuando va a la oficina sin maquillar, la gente le pregunta si se encuentra bien. ¿Estás enferma? Tienes cara de cansancio. La ven con mal color, enfadada, deprimida. Un compañero le da un abrazo y susurra a su oído. Sé cómo te encuentras. Ella la aparta y dice que paren ya todos, por favor, que se encuentra perfectamente. es solo que a veces no se maquilla. Su compañero la intenta abrazar de nuevo y ella da dos pasos hacia atrás. El chico de recepción hace amago de ofrecerle un pañuelo y ella dice que no. Que no, por favor, no. Sale corriendo hacia el jardín de la entrada. Claro que ha venido, ¿no la ves? Ahí, entre los dos abetos, agachada, dice su jefe mientras saca un café de la máquina. Espero que se encuentre bien, porque vaya cara más larga. Nos está jodiendo el día a todos. Y ahí mismo está. No está. Yo he de decir que no te conocía. Y con este libro acabas de ganar un fan, porque la de veces que yo le he dicho a mi hermana que tens avui, fas mala cara. Y después de leer esto, es que no me atreveré a volver a decir a nadie, haces mala cara, porque como en dos párrafos se puede resumir tanto. No sé si es más complicado hacer un relato largo o condensarlo en un micro relato como este.
La respuesta suele ser como, ah, es muy difícil hacerlo en corto, ¿no? Pero no, para mí es más difícil hacerlo largo, la verdad. Pero sí, estoy más acostumbrado a los espacios breves y tal. Y bueno, me alegro de que te guste y lo has leído muy bien, ¿eh? Se nota que estás en la radio.
Hacía tanto que un hombre no me decía palabras tan bonitas que creo que me lo pondré de politono. A partir de ya le diré a Joan Jiménez, nuestro compañero de sonido, que me lo grabe. Por cierto, una ciudad, yo lo decía, una ciudad entera bañada en sangre humana. Son 80 relatos publicados también por Blacky Books, que tú has dividido en tres partes: disciplina, equipo y sacrificio. Esto que nos gusta tanto a los que a veces nos gusta la literatura o los que hemos estudiado literatura. ¿Los ejes temáticos salen solos o hay que ponerle mucha imaginación? Porque no sé si tú al principio tienes claro que vas a hacer tres bloques y a partir de ahí empiezas a recopilar, no sé si inputs o ideas para estos cuentos. ¿O es algo que te sale, dijéramos, sobre la marcha? Como los novelistas dicen que a veces los personajes los devoran. No sé si también los cuentos te devoran.
No, o sea, lo suelo hacer sobre la marcha y son más como bloques emocionales más que temáticos incluso. O sea, si ves los cuentos que están en cada bloque, es más una sensación que hay en cada uno y tal. Y el libro son todo cuentos que giran en torno al trabajo, a la gente sufriendo en el trabajo, básicamente. Y eso es disciplina, equipo y sacrificio. No sé.
Que serían como los nuevos mantras de según qué tipos de trabajos nuevos a los que sí. Nos sabemos poner de nombre, estos llamados trabajos del futuro.
Sí, 100%.
¿Y de dónde viene la inspiración? Porque claro, yo le he leído este de haces mala cara, esta rutina de primavera, este rito de primavera, perdona. Pero también hay uno que me agrada molt, que es el de una dramaturga de cuya obra los actores no se quieren vender los textos. Luego el del joven que se queda sin donuts, que esto casi podría ser un capítulo de mi biografía. ¿Eres un buen observador y a partir de ahí tomas notas? ¿O es que vienen chispas, sinapsis neuronales en la cabeza de Cascante que hace que se le ocurran estos cuentos? Es que a mí me fascina mucho el proceso de creación y por eso te lo pregunto.
Bueno, no sé, me doy muchos paseos largos y siempre estoy fijándome, siempre estoy intentando escuchar a la gente sin molestar a nadie, por supuesto. Y no sé, todo está en el aire todo esto, ¿no? Es difícil que no te cruces con cosas espantosas y preciosas a la vez el mismo día, ¿no? Si prestas atención, está alrededor de todos nosotros, ¿no? Y sí, eso, no sé, se va almacenando y luego de repente te sientas a escribir sobre un tema y acabas escribiendo sobre donuts y no tiene nada que ver con lo que querías escribir y de alguna manera está relacionado con tu vida de formas que no esperabas. Y no sé cómo resumirlo, pero va por ahí la cosa.
Los donuts son importantes. Yo es el mensaje que quiero lanzar a la ciudadanía. Vuelvo a citar a Isabel Pantoja, por si hay alguna duda sobre mí. Es decir, los donuts importan. Yo el otro día debatía con mi compañera y amiga Cati Moyá, de aquí en IB3 Radio, porque los dos hemos coincidido leyendo un libro de cuentos de Mercè Rodoreda, gran autora catalana que, aparte de novelista, también era muy buena cuentista. Y hablando de qué tiene que tener un cuento para ser redondo, los dos llegamos a la conclusión de que ella tenía como magia, ella tenía como un don, el duende, que podríamos llamar si ella fuera una guitarrista flamenca. Para ti como autor, ¿qué ha de tener un cuento para ser redondo? ¿O cuándo lo das tú por terminado? Porque Monterroso, por ejemplo, que hacía estos microrrelatos, los pulía mucho y recortaba y podaba bastante hasta que quedaba lo que él consideraba que era la esencia. No sé si tú eres muy de repasar. ¿Cuándo consideras que ha quedado terminado y redondo?
Cuando me obligan a publicar el libro. No hay otra. O sea, por mí estaría reescribiendo el resto de mi vida. Hasta el cuento más mínimo no pararía. en la editorial les tengo hartos, o sea que no hay más prueba que esa. Pero de todos modos yo creo que hay muchos tipos de cuento redondo, no solamente hay uno, y depende también de lo que tú esperes del cuento, de a dónde quieres llegar, que casi nunca llegas a lo que quieres o directamente nunca, pero no hay solo un tipo de cuento redondo como lo que puede decir Hemingway o autores de estos que te dicen un cuento tiene que ser así, ¿no? Yo creo que no es verdad. Yo creo que cada cuento tiene su forma y su recorrido.
¿Tú de quién has aprendido? No sé si tienes algún tipo de referente. Yo ahora que citaba a Rodoreda, en una solapa de un libro que tengo en casa ponía que si querías escribir cuentos tenías que haber leído a Dorothy Parker. Y ella reconocía ser deudora de la autora americana. No sé si tú has tenido algún referente o en algún momento... es que eres muy joven, claro, es que eres del 83. Lo que has publicado mucho. No sé en qué momento ese Jorge de Cascante joven, en un momento determinado, decidió escribir y decir esto es lo que me gusta. ¿Qué autor plantó la semilla, por decirlo así?
Dorothy Parker me encanta, por ejemplo, pero también Grace Paley, una escritora norteamericana, me influyó mucho, y Ignacio Aldecoa también en su día, y Donald Barthelme, que es otro escritor norteamericano de los años 60, 70 y tal, también, y Lydia Davis, por ejemplo.
Hace unos cuantos nombres que no sabía, estoy aquí casi como una clase teórica de la universidad, estoy tomando nota para futuros descubrimientos. ¿O vas a dedicar alguna antología a esto, Cascante? Si tú me dices que en breve va a aparecer una antología con toda la gente que te ha influido, me espero.
No, de momento no, pero son todos buenísimos, te los recomiendo y se pueden encontrar en España, o sea que es fácil.
Ahora ya antes de terminar, porque me estoy quedando sin tiempo, vuelvo a Ana María Matute. ¿Por dónde hay que empezar a leerla? Porque hay mucha gente que la descubrió cuando se dedicó al fantástico, sobre todo con aquel Olvidado Rey Gudú, que fue como una especie de bodas de oro, de reencontrarse con su público. No sé, tú que ya eres un experto en la obra matutiana, si existiera este adjetivo, ¿por dónde hay que empezar a descubrirla? No sé si por el principio, si hay
Yo
que
empezaría...
ir...
Ay, perdona, dime.
No, digo, no sé si por pequeña memoria o al principio, no sé, dime.
Sí, por primera memoria...
Primera memoria, pequeño teatro, siempre Montbui, disculpa.
Ah, sí, total, sí, me pasa igual. Por primera memoria o... Y si no, por Paraíso Inhabitado, que es una de las últimas, también tiene un poco la esencia de primera memoria y se puede ver cómo conectan las dos obras y tal. Y uno de esos dos libros yo creo que estaría muy bien.
Y ya sé que no te gusta poner el foco en tu persona, pero para empezar a descubrir a Jorge de Cascante, empezamos por el final, con una ciudad entera bañada en sangre humana. Vamos a la de... Es que tus títulos son largos, en esto. Es hace tiempo que vengo al taller y no sé para qué. Algo así era. No es bueno. Ahora estoy citando de memoria, cosa que no hay que hacer nunca, y menos en la radio. Pero, ¿por dónde hay que empezar a leerte? O tú, a tus lectores, ¿por dónde recomendarías que te empezaran a leer?
No, por el último está bien, por el de una ciudad entera, ese está bien.
¿Sí? Es decir, tú propones ir de menos a más, ¿no? Es decir, empezar por el final y luego ya ir al principio para redescubrir tu esencia. Como con la tónica. Cuando ya te has acostumbrado a beber tónica, que ya te gusta todo, vamos al primer cascante. ¿Es así, más o menos?
Sí, el último siempre suele ser el más fuerte, el que es más cruento de leer, y yo creo que es así. Así que empiecen por ahí, y si te gusta, pues yo creo que te gustará el resto, porque siempre hago lo mismo, así que no hay ningún problema.
Pues nada, Jorge Cascante, ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Eres el primer hombre al que no veo la cara, que me apetece conocer. He vuelto a los tiempos, aquellos de los años 90, cuando ligábamos por Messenger, que estabas horas hablando con desconocidos, que no le ponías cara, y luego resulta que era tu vecino el de abajo, y la magia se desmontaba. Pues hacía tiempo que un hombre no me ilusionaba.
No lo pierdas, es importante el misterio.
Ahora está quedado un poco María Patiño, no dejes de soñar. Por tanto, tiremos hacia adelante. Jorge Cascante, autor de Una ciutat entera banyada en sangre humana, 80 relats publicats per Blacky Books, que jo vos recomano fefaentment perquè riureu i gaudireu de sa ploma, diguéssim, gairebé quirúrgica d'aquest autor, i també ha fet el llibre d'Anna Maria Matute, també publicat per Blacky Books, que vos ajudarà a redescobrir l'obra d'aquesta autora catalana universal. Pues un placer, quan publiques algo nuevo, ya sabes, estàs tu casa. Un abrazo, Jorge. Jorge. Hasta pronto.
Bueno, gracias. Un abrazo, Chisco.
Adeu. I fins aquí ja el programa d'avui. Només me queda donar-li les gràcies a Naina Núñez i també a Joan Jiménez per la feina feta. Partirem amb una altra Maria clàssica, en aquest cas Maria Caipirinha, d'en Carlinhos Brown. Bueno, esperem a tots dimarts que ve i com vos recomanam sempre, per favor, siau feliços. Adeu.
Você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Nem Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Nem Maria sou de você. Samba da Bahia, 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 Maria nega bebê. Você sabe o valor do temer. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada.